Primers 6 mesos de l'any, des del gener, hi ha hagut 17 víctimes mortals en aquesta via, més del triple respecte al 2019 i al 2021. Ita Fàbregas.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, assenyala que seguiran posant mesures i mitjans, en particular l'AP7, per canviar aquesta tendència. Elena ho ha dit durant la presentació del Pla de Mobilitat d'Estiu impulsat per Interior.
Aquest és el principal objectiu, combatre i prevenir la sinistralitat, particularment doncs, de les víctimes més del sector dels col·lectius més vulnerables, que, com saben, són motoristes, ciclistes i vianants. Mantenir el nivell d'alerta dels conductors, intensificant la presència policial a les carreteres per reduir els comportaments de risc.
Els sindicats de mestres tornen a les mobilitzacions i ja han anunciat vagues per al 7 i el 28 de setembre, coincidint amb l'inici d'un curs que volen que sigui ingovernable.
El conflicte amb el Departament d'Educació continua obert i molt lluny de solucionar-se. Ho han anunciat els portaveus d'USTEC, Comissions Obreres i la Intersindical, Eli Periques, Marga Martínez i Bernat Palà.
I que farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
No afluixen, sinó que sembla que vulguin augmentar el conflicte.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual.
El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor de Reus, Edgar Fernández, ha hagut de comparèixer davant la justícia per les protestes contra la sentència del judici de l'UO i l'operació Judas.
Fernández ha estat detingut aquest matí i alliberat unes hores després. El regidor havia plantat ja unes quantes vegades al jutge que l'havia citat a declarar.
La nova ràdio, David Fernández.
La detenció ha tingut lloc aquest migdia just quan Edgar Fernández havia arribat al seu domicili particular. Cal recordar que se l'ha detingut per reiterades incompareixences perquè el regidor reusenc ja havia estat citat a declarar en diferents ocasions, però mai s'hi havia presentat.
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional desmantellen una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar i decomissen la partida més gran d'aquesta substància a Espanya.
S'han intervingut a més de 6 tones i hi ha 5 detinguts i tot això els propietaris defensen que la plantació era per ús legal.
Mataró Audiovisual, Laia Sant Miquel.
En total, 6 tones, 3,5 de les quals estaven envasades al buit en sacs. A banda, els responsables de la finca havien comès frau elèctric pel valor d'1 milió d'euros en tenir enganxada l'electricitat a l'escomesa general. Al mercat negre, la marihuana interceptada hauria tingut un valor de 34 milions d'euros.
En cultura, el festival Clavetaires de Campdevànol al Ripollès torna amb la seva segona edició aquest mes per oferir concerts d'artistes independents en petit format.
Alguns ja reconeguts dins del panorama musical i d'altres emergents que intenten fer-se camí a l'esfera cultural. Noms com Clara Peia, Joan Miquel Oliver o Joana Serrat hi participen.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
L'objectiu de la proposta és apropar aquesta mena d'espectacles a col·lectius que tenen dificultats per accedir als concerts convencionals. A més de Ripoll, el repertori de música antiga també ha fet parada a la Fundació Emma de Sant Joan de les Abadeses i a la residència geriàtrica de Camprodon.
I en esports, en hoquei herba, avui Espanya se la juga davant Corea.
El combinat estatal juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení i per assegurar-se l'accés a 8ens de final haurà de guanyar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, després de les pluges de dimecres, aquest dijous a la tarda ens espera més tranquil, amb una temperatura que esperem que s'enfili. I, de fet, la marinada encara bufarà al centre de la jornada. La tramuntana, però, continuarà bufant amb força durant tota la jornada de dijous. Pel que fa a l'estat del cel, dominarà el cel serè, com hi haurà alguns núvols de sota vent del Pirineu i Prepirineu que no deixaran precipitació. I sembla que l'estabilitat es mantindrà almenys durant aquesta setmana que ve, a inicis de la setmana que ve, i la temperatura mica en mica anirà pujant. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest estiu, Amb MyHome de CaixaBank pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
L'AP7 concentra el 20% dels morts per accidents de trànsit a la xarxa viària catalana els primers 6 mesos de l'any. Des del gener hi ha hagut 17 víctimes mortals en aquesta via, més del triple respecte al 2019 i al 2021.
Des del gener a Catalunya s'han registrat 81 víctimes mortals, de les quals 17 han perdut la vida en aquesta via. Això suposa més del triple respecte a xifres del mateix període el 2019, quan va ser 5 els morts a l'AP7, d'un total de 82, o el 2021, quan en varen ser 6.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyalat que seguiran posant mesures i mitjans, en particular a l'AP7, per canviar aquesta tendència negativa vinculada a un 40% més de trànsit a la via des de l'alliberament dels peatges. Elena ho ha dit durant la presentació del Pla de Mobilitat d'Estiu impulsat per Interior. Tina Forés, bona tarda.
Bona tarda. El Pla de Mobilitat per aquest estiu 2022 comptarà amb mesures com l'increment de controls integrals i d'accés de velocitat en les vies amb més sinistralitat, especialment a l'AP7. També s'incrementarà el nombre de patrulles en aquestes vies i es posaran limitacions als vehicles pesants que a partir del 15 de juliol, les tardes de divendres, no podran circular a més de 80 km per hora i no podran avançar en els trams entre la Roca i Martorell i entre Tarragona i l'Ebre. Així mateix es mantindran els carrils addicionals en les zones amb més congestió. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que l'objectiu d'aquestes mesures passa per reduir la sinistralitat, entre d'altres.
Aquest és el principal objectiu, combatre i prevenir la sinistralitat, particularment doncs, de les víctimes més del sector, dels col·lectius més vulnerables, que com saben són motoristes, ciclistes i vianants. Mantenir el nivell d'alerta dels conductors, intensificant la presència policial a les carreteres per reduir els comportaments de risc i també el promoure, i aquest és un altre objectiu, un transport de mercaderies més segur.
Durant el primer semestre del 2022 han mort un total de 81 persones a les carreteres catalanes. El 20% de les víctimes mortals s'han registrat a l'AP7, un total de 17 morts, que representen més del triple respecte al mateix període del 2019. Les altres vies que registren més víctimes mortals són l'A2 i la C63. Des del Servei Català de Trànsit es faran diverses campanyes preventives de conscienciació, sobretot dirigides als col·lectius més vulnerables.
Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés. Xifres, sens dubte, preocupants.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats de mestres tornen a les mobilitzacions i ja han anunciat vagues per al 7 i el 28 de setembre, coincidint amb l'inici d'un curs que volen que sigui ingovernable. El conflicte amb el Departament d'Educació continua obert i molt lluny de solucionar-se, tot i que l'anunci de noves vagues ha generat una nova oferta per part del Departament. Ana Ruiz.
Escolteu els portaveus de l'USTEC, Comissions i la Intersindical. Són Eli Periques, Marga Ró Martínez i Bernat Pèlac.
I que farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
No afluixen, sinó que sembla que vulguin augmentar el conflicte.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual.
Després de les 9 jornades de vaga d'aquest curs, els sindicats no han aconseguit una de les seves principals reivindicacions. Recupera l'hora lectiva tant a primària com a secundària al mateix temps a partir del setembre vinent. El Departament d'Educació els respon ara que continua vigent la seva última oferta. És Patrícia Gomà, secretària general d'Educació.
Segueix vigent la proposta de la reducció d'hora lectiva a l'educació primària per iniciar aquest curs i a l'educació secundària al següent curs.
Una oferta que els sindicats van rebutjar en el seu moment i que el departament assegurava era impossible recuperar.
Més qüestions. L'Assemblea Nacional de Catalunya qualifica de simbolisme estèril l'acceptació del vot delegat del diputat Lluís Puig al Parlament ahir. Una decepció que es reflectiran enguany a la manifestació de l'11 de setembre. Preparen una mobilització crítica amb els partits sota el lema 11S, tornem-hi per vèncer, independència. Mont Carvajal.
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha criticat l'actitud de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quan accepta el vot delegat de Lluís Puig, anul·lat pel Tribunal Constitucional.
Nosaltres en aquest moment el que estem és per fer d'altres actes simbòlics, més enllà dels personalismes, que creiem que de vegades ens posen en una política de persones i de baralles doncs, estèrils que només fan que enterbolir el discurs una mica seriós que hem de posar de fons.
Feliu ha dit a l'acte de presentació de la samarreta de la Diada d'enguany, que serà de color negre per simbolitzar la lluita i la no rendició de Santa Eulàlia i en la que el lema serà Tornem-hi per vèncer independència. La samarreta també durà a l'esquena les dates 11S i 1 d'octubre. L'Assemblea considera que cal obrir un nou cicle polític on el debat de la independència torni a ser el centre.
I avui el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor de Reus, Edgar Fernández, ha hagut de comparèixer davant la justícia després de ser detingut en el marc d'una causa contra militants de l'esquerra independentista per les protestes contra la sentència del judici de l'1 d'octubre i l'operació Judas. Fernández, que havia plantat unes quantes vegades al jutge que l'havia citat a declarar, ha estat alliberat unes hores després de la detenció. La Nova Ràdio, David Fernández.
La detenció ha tingut lloc aquest migdia just quan Edgar Fernández havia arribat al seu domicili particular. Cal recordar que se l'ha detingut per reiterades incompareixences perquè el regidor reusenc ja havia estat citat a declarar en diferents ocasions, però mai s'hi havia presentat. Escoltem-lo.
La detenció és simplement per no voler col·laborar amb la justícia espanyola, per desobediència. Ho fem per denunciar la lògica repressiva que hi ha amb aquestes més de 5 causes per més de 30 persones independentistes reusenques. Estem sent investigats per les mobilitzacions que vam fer la tardor del 2019, primer en solidaritat amb l'operació Judas i segona per denunciar la sentència del procés.
Fernández, que ha optat per no declarar davant del jutge, ha quedat en llibertat 3 hores més tard. Per la seva banda, les entitats d'alerta solidària i els advocats voluntaris de l'1 d'octubre tillen l'operació de muntatge policial premeditat basat en l'ús de fitxers policials il·legals.
Notícies en xarxa.
En plana internacional, un apunt, s'obren les incògnites sobre la successió de Boris Johnson després que aquest migdia finalment hagi anunciat la seva dimissió com a primer ministre britànic i líder del Partit Conservador.
Per explicar-ho, ha comparegut públicament davant del seu domicili oficial al número 10 de Downing Street, a Londres, en què ha confirmat que ha acordat amb el grup parlamentari conservador que es posi en marxa el procés per escollir un nou líder del partit. En la compareixença, que ha durat només 6 minuts, Johnson ha constatat que el seu partit té la voluntat que hi hagi un nou líder i, per tant, un nou primer ministre, però ha afegit que ell continuarà en aquest càrrec mentre així no passi. Entre els noms de possibles substituts hi ha precisament els dos ministres que van dimitir dimarts, Rishi Sunak i Sajid Javid, però també es postulen altres noms. Johnson marxarà després d'una legislatura marcada pel Brexit i tacada pels escàndols del Partygate.
Més qüestions. Els agents rurals reforcen la vigilància al Montgrí, Cap de Creus i l'Albera i demanen informar els turistes del risc d'incendi. Tot plegat després que aquest dijous s'hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa a 20 municipis de l'Alt i el Baix Empordà i s'hagin tancat els accessos a aquests parcs naturals. Els agents rurals subratllen que l'entrada de tramuntana farà des d'aquest dijous i també divendres que siguin els dies més conflictius de l'episodi. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Davant l'increment del perill d'incendi forestal, s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a partir de les 12 de la nit d'aquest dijous 7 de juliol a 20 municipis de les comarques gironines. En concret, el nivell màxim del pla operatiu s'ha activat a 3 municipis del Baix Empordà i a 17 més de l'Alt Empordà. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa al nivell màxim implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi, així com també queden aturats els treballs forestals i la caça. En aquest sentit, s'han suspès 643 autoritzacions que havien estat concedides per avui. Es demana extremar les precaucions davant aquest episodi de perill extrem que està previst que s'allargui fins diumenge i que està motivat per l'entrada de tramuntana que implicarà un increment de la temperatura i un descens de les humitats relatives.
També altres qüestions. La Comissió Nacional del Mercat de Valor dels Mercats i la Competència ha multat amb més de 200 milions d'euros 6 de les principals constructores de l'Estat per alterar durant més de 25 anys el procés competitiu a les licitacions de construcció d'infraestructures.
Les empreses sancionades són Acciona, Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain i SACIR. Segons detalla l'ENS en un comunicat, des de 1992 les companyies es reunien setmanalment i decidien els contractes públics en què compartien treballs tècnics de les seves ofertes. Les empreses no podien modificar els treballs generats en conjunt per presentar-los a les seves ofertes sense l'aprovació de la resta. També intercanviaven informació sobre la seva estratègia de presentació als concursos públics. La multa més alta ha estat per Dragados, amb 57 milions, seguida de Fomento de Construcciones i Contrates amb més de 40 milions.
I la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar i han decomissat la partida més gran d'aquesta substància a Espanya amb més de 6 tones intervingudes. Hi ha 5 detinguts, tot i això els propietaris defensen que la plantació era per ús legal. Mataró Audiovisual, Laia Sant Miquel.
L'operació contra la macroplantació de 32 hectàrees la van fer conjuntament la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el passat 15 de juny en una finca del Camí del Mig que sempre havia argumentat que tenia els permisos necessaris pel conreu, del que es considera marihuana legal, un tipus de cànnabis que es cultiva amb finalitats medicinals i cosmètiques. La investigació va començar el març de l'any passat, després de tenir coneixement d'una parcel·la de 32 hectàrees on aparentment cultivaven cànem industrial, una plantació que ara s'ha sabut que no tenia cap dels permisos que atorga l'Agència Espanyola del Medicament per l'obtenció del cannabidol. En total, 6 tones, 3,5 de les quals estaven envasades al buit en sacs. A banda, els responsables de la finca havien comès frau elèctric pel valor d'un milió d'euros en tenir enganxada l'electricitat a l'escomesa general. Es van detenir 5 persones per delictes contra la salut pública i frau de fluid elèctric. Al mercat negre, la marihuana interceptada hauria tingut un valor de 34 milions d'euros.
Doncs encara en la crònica policial, els delictes a la ciutat de Barcelona baixen un 23% els primers 5 mesos de l'any en relació al mateix període de 2019, l'últim previ a la pandèmia.
En el cas dels robatoris violents o amb intimidació al carrer, el descens és del 17%, uns descensos que contrasten amb un increment destacat dels delictes sexuals del 30%. Enmig d'aquest escenari, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana reforçaran la seva presència al carrer aquest estiu i disposaran de més efectius.
Aquestes són algunes de les dades que s'han donat a conèixer en el decurs de la Junta de Seguretat de Barcelona. Jordi Casino.
Balanç, doncs, globalment positiu, però en les xifres del descens, tant dels delictes com dels robatoris amb violència i o intimidació a la via pública contrasten amb un increment de les agressions i també dels abusos sexuals, un fet que ha portat els Mossos a activar un pla específic contra les violències sexuals i a incrementar a la tardor els punts de denúncia conjuntament amb la Guàrdia Urbana. Tot i fer un bon balanç de les dades, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana incrementaran la seva presència aquest estiu a la capital catalana. Escolteu el conseller Joan Ignasi Elena i a l'alcaldessa Ada Colau.
Estem davant d'un estiu que serà complicat, necessàriament, però ens agafarà més ben preparats.
Vull pensar que també és perquè en parlem més i millorem l'atenció a les dones que són víctimes d'aquestes violències. Però, en tot cas, les dades són les dades i les dades el que diuen és que augmenten aquestes denúncies. No ho podem normalitzar, al contrari.
També aquest estiu, i per garantir la convivència a l'espai públic, l'Ajuntament incrementarà les inspeccions per tancar els apartaments i pisos turístics il·legals després de detectar un increment d'aquesta activitat, així com totes les propostes que puguin provocar molèsties als veïns i veïnes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En àmbit territorial, per primera vegada a la història, el Consell Regulador del Cava tindrà veu extremenya. Després dels resultats de les eleccions, els viticultors de Requena i Almendralejo tindran per primera vegada un representant dins de l'ENS, un vocal dels tres que estaven en joc. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Finalment, la crida a la participació realitzada conjuntament per les tres organitzacions agràries catalanes, Unió de Pagesos, JARC i l'Associació de Viticultors, no ha tingut l'efecte desitjat. Ahir es van fer les eleccions al Consell Regulador del Cava pel Cens B, el que correspon als pagesos individuals, i la participació ha estat més elevada a zones de la denominació d'origen Cava externes a Catalunya, és a dir, a Requena amb un 49%, i Almendralejo amb gairebé un 60%. En total, la candidatura de viticultors del Cava ha aconseguit 712 vots i la de Requena, Almendralejo, ha aconseguit 383 vots. Aquestes xifres, junt amb els efectes de la llei d'ON, fan que dels tres vocals que hi havia en joc, un acabi sent per la candidatura no catalana. Així entren com a vocals Antoni Borràs, d'Unió de Pagesos, Jaume Domènech, de JARC, i Fernando Medina, de la Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Queda fora el representant de l'Associació de Viticultors, Santi Vallès.
I en l'àmbit social, les 10 Càritas diocesanes van atendre el 2021 un 12% més d'usuaris a tot Catalunya respecte al 2019. Segons l'entitat, ja hi ha més de 2.200.000 persones en situació d'exclusió a Catalunya, un milió més que fa només 3 anys. Les tres problemàtiques principals són l'habitatge, la precarietat laboral i la bretxa digital. Ràdio Vic, Montse Manent.
El Seminari de Vic ha acollit la presentació de la memòria de Càritas del passat 2021, on gairebé 245.000 persones es van beneficiar de l'acció social d'aquesta organització. L'impacte de la pandèmia segueix present i ha estat major a les llars sense ingressos. Ho destacava el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.
Hem après alguna cosa del que la realitat social d'aquests 2 anys de confinament, de situació de crisi i de baixar més esglaons en la situació de vulnerabilitat que tenim arriba? Hem après alguna cosa? Els mitjans públics amb capacitat de decisió han après que la realitat social sempre va un pas endavant a les decisions polítiques posteriors que venen?
Per revertir la situació, Càritas aposta per crear un parc d'habitatge públic, millorar el sistema fiscal i equilibrar l'ingrés mínim vital i la renda garantida, entre d'altres propostes.
En cultura, el Festival Clavetaires de Camp de Bànol, el Ripollès, torna amb la seva segona edició aquest mes per oferir concerts d'artistes independents en petit format. Alguns ja reconeguts dins el panorama musical i d'altres d'emergents que intenten fer-se camí a l'esfera cultural. Hi trobarem noms com Clara Pella, Joan Miquel Oliver o Joana Serrat, Ràdio Ripoll, Dana Ricard.
La Fundació Guifré de Ripoll és una de les residències de la comarca on ha fet parada la 5a edició del programa social del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Un quintet d'alumnes del Conservatori han ofert als residents un concert acompanyat d'activitats interactives per convidar-los a formar-ne part. Ho explica la responsable de FEMAP Social, Gemma Guàrdia.
El que sí que procurem és que a través de la música i a través d'aquestes dinàmiques puguin connectar o puguin entendre d'una manera més lúdica o potser més a través del cos, puguin connectar amb aquestes músiques, no? És a dir, que no tinguin un paper d'observador, d'observadora, un paper passiu, no? Que això de vegades fa que ens desconnectem potser d'un concert, d'un espectacle.
L'objectiu de la proposta és apropar aquesta mena d'espectacles a col·lectius que tenen dificultats per accedir als concerts convencionals. A més de Ripoll, el repertori de música antiga també ha fet parada a la Fundació Emma de Sant Joan de les Abadeses i a la residència geriàtrica de Camprodon.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En hoquei herba avui a Espanya se la juga davant Corea. El combinat estatal juga al darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení i per assegurar-se l'accés a vuitens de final haurà de guanyar un partit que jugarà a partir de 9:45 de la nit a l'Estadi Olímpic de Terrassa, que s'espera torni a presentar una gran entrada, igual que diumenge passat, davant l'Argentina. Des de Canal Terrassa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, informa Miqui Romagosa.
La selecció espanyola no pot fallar aquesta nit davant Corea per continuar, com a mínim, per refermar aquesta segona posició al seu grup C. Una selecció espanyola que vol refer-se de la derrota davant Argentina novament en un estadi olímpic on s'espera una gran entrada. Adrián Loc parla sobre aquesta situació.
Hay formas diferentes de avanzar en el torneo. Vamos a pasar como segundo o tercero del grupo seguramente. Ahora el objetivo es pasar segundo del grupo porque es el mejor resultado que creo que podemos sacar.
Los 9:45 de la nit, Estadi Olímpic, com dèiem, molt bon ambient avui s'espera per animar la selecció espanyola.
Gràcies, Miqui Romagosa. Des de Canal Terrassa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, n'estarem molt pendents d'aquest partidàs que afronten el dia d'avui la selecció espanyola d'hoquei herba a Terrassa. En bàsquet, en el món de la cistella, diferents notícies a destacar. La penya ha fitxat Henry Ellenson, un aler pivot nord-americà de 25 anys que arriba després d'una temporada al Montbus Obradoiro gallec. La penya i Ellenson han arribat a un acord per les properes 2 temporades. El bàsquet Manresa, el Baxi Manresa ja coneix els rivals a la FIBA Champions League després d'arribar a la final en l'edició de l'any passat. El conjunt del Bages jugarà al grup F contra el Riga, el Limoges i un rival d'una eliminatòria prèvia. També en bàsquet, la jugadora nord-americana Jewel Tunsil renova amb el Cadí la seu per disputar novament la Lliga Femenina i també la competició europea. I el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, continua treballant en els despatxos per consolidar un nou equip per al nou curs, la temporada 2022-2023. Daniel Tugores es converteix en la quarta renovació pels blaus. Berni Álvarez és l'entrenador del CBT.
Un dels líders de l'equip, tant a nivell d'ètica de treball com a nivell d'ambient, de química de grup, que cada vegada és físicament millor, està millorant molt el tir exterior i cada vegada determinant, com et dic, pel nostre joc. No? Només defensivament és un jugador que sempre ens aporta coses, així que molt content amb la seva renovació i esperant que tingui una molt bona temporada.
Les paraules de Berni Álvarez, tècnic del CBT. En futbol, la Copa Catalunya Absoluta ja té emparellaments de setzens de final. Manresa, Cornellà, Rapitenca, Sant Andreu, Castelldefels, Lleida, Vilafranca, Nàstic, l'Hospitalet Prat, Sant Cristóbal, Terrassa, Derbi Terrassenc, Olot, Cerdanyola, Vilassar, Peralada, Gramenet, Costa Brava, Muntanyès, Europa, Girona B, Badalona i Tona, Barça B, queda exempt l'Andorra, que ja passa a les semifinals. També avui hem conegut els emparellaments de semifinals de l'anomenada Copa Catalunya Amateur, tant masculina com femenina. En la competició masculina, el Mollerussa s'enfrontarà a la Muntanyesa i la Rapitenca al Tona, i per determinar quin és el campió de la primera catalana.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Fa 250 anys, les relíquies atribuïdes a Santa Juliana i Santa Sempronianà arribaven a Mataró, d'on són les patrones. Dues santes del segle IV que haurien nascut a l'antiga ciutat romana d'Iruro, segons alguns historiadors. Deixebles de Sant Cugat haurien patit la persecució de l'emperador romà Dioclecià. I podria continuar explicant-vos històries que no estan del tot corroborades, però el que ens interessa de tot plegat és que l'arribada de les despulles de les santes a Mataró l'any 1772, fa 4 dies, va suposar un abans i un després a la ciutat. Tota una efemèride que aquest any tindrà celebració pròpia a la Festa Major de la capital del Maresme. L'última setmana de juliol a Mataró hi ha festa grossa, cultura popular, música i activitats familiars. Aquests podrien ser tres dels pilars fonamentals de les santes, que ompliran la ciutat de rauxa i també d'una mica de seny fins al 29 de juliol. La festa recupera el seu format habitual i s'omple d'efemèrides com la de les relíquies o també el 35è aniversari de l'Àliga, els 100 anys de l'arribada dels nens Patufet i els Macers, o els 40 anys de la Mumeroteca. No hi faltaran les santes esportives, les cercaviles o les nits intenses, i tal com mana la tradició, el bequetero sonarà a tot arreu on faci falta per comptar fins a 15. Del 19 al 29 de juliol tornen les santes, la Festa Major de Mataró. Trobareu tot el programa al web lessantes.cat.
¿Sabías que...?
Desde el punto de vista de la botánica, els pebrots són fruites en base a les característiques fisiològiques de la planta, com la seva estructura. S'entén com a fruita el producte amb llavors que creix de l'ovari d'una planta amb flor. Per tant, segons aquesta definició, els pebrots són fruites per una raó molt senzilla. Tenen llavors. Ara bé, si ens basem en la classificació culinària, els pebrots no són fruites, sinó verdures. Segons aquesta classificació, les verdures tenen un sabor més tou i una textura més dura. Si alguna vegada tens aquest debat sobre algun fruit, pots plantejar-te la següent pregunta. T'ho menjaries directament de la planta després de rentar-ho o pelar-ho? Si la resposta és sí, aleshores es tracta d'una fruita. Si, per contra, la resposta és no, és una hortalissa o verdura.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'AP7 concentra el 20% dels morts per accidents de trànsit a la xarxa viària catalana els primers 6 mesos de l'any. Des del gener hi ha hagut 17 víctimes mortals en aquesta via, més del triple respecte al 2019 i al 2021. Ita Fàbregas.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, assenyala que seguiran posant mesures i mitjans, en particular a l'AP7, per canviar aquesta tendència. Elena ho ha dit durant la presentació del Pla de Mobilitat d'Estiu impulsat per Interior.
Aquest és el principal objectiu, combatre i prevenir la sinistralitat, particularment doncs, a les víctimes més del sector, dels col·lectius més vulnerables, que com saben són motoristes, ciclistes i vianants, mantenir el nivell d'alerta dels conductors, intensificant la presència policial a les carreteres per reduir els comportaments de risc.
Els sindicats de mestres tornen a les mobilitzacions i ja han anunciat vagues per al 7 i el 28 de setembre, coincidint amb l'inici d'un curs que volen que sigui ingovernable.
El conflicte amb el Departament d'Educació continua obert i molt lluny de solucionar-se. Ho han anunciat els portaveus d'USTEC, Comissions Obreres i la Intersindical, Eli Periques, Marga Martínez i Bernat Pèlec.
I que farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
No afluixen, sinó que sembla que vulguin augmentar el conflicte.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual.
El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor a Reus, Edgar Fernández, ha hagut de comparèixer davant la justícia per les protestes contra la sentència del judici de l'UO i l'operació Judas.
Fernández ha estat detingut aquest matí i alliberat unes hores després. El regidor havia plantat ja unes quantes vegades al jutge que l'havia citat a declarar.
La nova ràdio, David Fernández.
La detenció ha tingut lloc aquest migdia just quan Edgar Fernández havia arribat al seu domicili particular. Cal recordar que se l'ha detingut per reiterades incompareixences perquè el regidor reusenc ja havia estat citat a declarar en diferents ocasions, però mai s'hi havia presentat.
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar i han decomissat la partida més gran d'aquesta substància a Espanya.
S'han intervingut més de 6 tones. Hi ha 5 detinguts. Tot i això, els propietaris defensen que la plantació era per l'ús legal.
Mataró Audiovisual, Laia Sant Miquel.
En total, 6 tones, 3,5 de les quals estaven envasades al buit en sacs. A banda, els responsables de la finca havien comès frau elèctric pel valor d'1 milió d'euros en tenir enganxada l'electricitat a l'escomesa general. Al mercat negre, la marihuana interceptada hauria tingut un valor de 34 milions d'euros.
En cultura, el Festival Clavetaires de Campdevànol al Ripollès torna amb la seva segona edició aquest mes per oferir concerts d'artistes independents en petit format.
Alguns ja reconeguts dins el panorama musical i d'altres d'emergents que intenten fer-se camí a l'esfera cultural. Noms com ara Clara Peia, Joan Miquel Oliver o Joana Serrat.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
L'objectiu de la proposta és apropar aquesta mena d'espectacles a col·lectius que tenen dificultats per accedir als concerts convencionals. A més de Ripoll, el repertori de música antiga també ha fet parada a la Fundació Emma de Sant Joan de les Abadeses i a la residència geriàtrica de Camprodon.
I en esports, en hoquei herba, avui Espanya se la juga davant Corea.
El combinat estatal juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení i per assegurar-se l'accés a vuitens de final haurà de guanyar.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bona tarda.
Hola, després de les pluges de dimecres, aquest dijous a la tarda ens espera més tranquil, amb una temperatura que esperem que s'enfili, i de fet la marinada encara bufarà al centre de la jornada. La tramuntana, però, continuarà bufant amb força durant tota la jornada de dijous. Pel que fa a l'estat del cel, dominarà el cel serè, com hi haurà alguns núvols a sota vent del Pirineu i Prepirineu que no deixaran precipitació. I sembla que l'estabilitat es mantindrà almenys durant aquesta setmana que ve, inicis de la setmana que ve, i la temperatura mica en mica anirà pujant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la situació viària va tendint a normalitzar-se. Hem tingut una tarda amb diversos accidents i en aquests moments la situació viària és la següent. Hi ha encara una mica de lentitud en el cas de la AP7, on a Vilafranca ja s'ha tombat un camió i ha tingut encara, s'havia de retirar, però tot just hi ha la retenció de que crea un carril tallat. També tenim tallat a la C-17 en el cas de la Trega Comarcal 352 a Granollers, això és una incidència al migdia, en sentit Granollers, també per un altre accident, i una avaria, en aquest cas, a la C-17, alenteix la circulació a Parets en sentit en Ripoll en un tram de 3 quilòmetres. Pel que fa a altres punts, ens acaben de comunicar un altre accident a Tordera, en sentit Blanes. Aquest és recent, 7 quilòmetres a l'altitud, a l'entorn metropolità, una mica carregades les rondes, i també en el cas de la B-30 i de la C-17. Pel que fa a la resta de vies, no hi ha problemes per circular. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa.
La P7 torna, concentra el 20% dels morts per accidents de trànsit a la xarxa viària catalana els primers 6 mesos de l'any. Des del gener hi ha hagut 17 víctimes mortals en aquesta via, més del triple respecte al 2019 i al 2021.
Des del gener a Catalunya s'han registrat 81 víctimes mortals, de les quals 17 han perdut la vida en aquesta via. Això suposa més del triple respecte a xifres del mateix període al 2019, quan van ser 5 els morts a la P7, d'un total de 80 o el 2021, quan varen ser 6.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyalat que seguiran posant mesures i mitjans, en particular a la P7, per canviar aquesta tendència negativa vinculada a un 40% més de trànsit a la via des de l'alliberament dels peatges. Elena ho ha dit durant la presentació del Pla de Mobilitat d'Estiu impulsat per Interior. Tina Forés, bona tarda.
Bona tarda. El Pla de Mobilitat de l'estiu 2022 comptarà amb mesures com l'increment de controls integrals i d'accés de velocitat en les vies amb més sinistralitat, especialment a l'AP7. També s'incrementarà el nombre de patrulles en aquestes vies i es posaran limitacions als vehicles pesants. A partir del 15 de juliol, aquests no podran fer avançaments ni circular a més de 80 km per hora en els trams entre la Roca i Martorell i entre Tarragona i l'Ebre. Així mateix es mantindran els carrils addicionals en les zones amb més congestió. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que un dels objectius d'aquesta mesura passa, entre d'altres, per reduir la sinistralitat.
Aquest és el principal objectiu, combatre i prevenir la sinistralitat, particularment doncs, de les víctimes més del sector, dels col·lectius més vulnerables, que com saben són motoristes, ciclistes i vianants. Mantenir el nivell d'alerta dels conductors, intensificant la presència policial a les carreteres per reduir els comportaments de risc i també el promoure, i aquest és un altre objectiu, un transport de mercaderies més segur.
Durant el primer semestre del 2022 han mort un total de 81 persones a les carreteres catalanes. El 20% de les víctimes mortals s'han registrat a l'AP7, un total de 17 morts, el que representa més del triple respecte al mateix període del 2019. Les altres vies que registren més víctimes mortals són l'A2 i la C-63. Des del Servei Català de Trànsit es faran diverses campanyes preventives de conscienciació dirigides sobretot als col·lectius més vulnerables.
Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés. Xifres preocupants, sens dubte.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats de mestres tornen a les mobilitzacions i ja han anunciat vagues per al 7 i el 28 de setembre, coincidint amb l'inici d'un curs que volen que sigui ingovernable. El conflicte amb el Departament d'Educació continua obert i molt lluny de solucionar-se, tot i que l'anunci de noves vagues ha generat una nova oferta per part del Departament. Anna Ruiz.
Escolteu els portaveus de l'USTEC, Comissions i la Intersindical. Són Eli Periques, Marga Ró Martínez i Bernat Pèlac.
I que farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
No afluixen, sinó que sembla que vulguin augmentar el conflicte.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual.
Després de les 9 jornades de vaga d'aquest curs, els sindicats no han aconseguit una de les seves principals reivindicacions. Recupera l'hora lectiva tant a primària com a secundària al mateix temps a partir del setembre vinent. El Departament d'Educació els respon ara que continua vigent la seva última oferta. És Patrícia Gomà, secretària general d'Educació.
Segueix vigent la proposta de la reducció d'hora lectiva a l'educació primària per iniciar aquest curs i a l'educació secundària al següent curs.
Una oferta que els sindicats van rebutjar en el seu moment i que el departament assegurava era impossible recuperar.
Més coses. L'Assemblea Nacional de Catalunya qualifica de simbolisme estèril l'acceptació del vot delegat del diputat Lluís Puig al Parlament ahir. Una decepció que reflectiran enguany en la manifestació de l'11 de setembre. Preparen una mobilització crítica amb els partits sota el lema 11S, tornem-hi per vèncer, independència. Mont Carvajal.
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha criticat l'actitud de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quan accepta el vot delegat de Lluís Puig, anul·lat pel Tribunal Constitucional.
Nosaltres en aquest moment el que estem és per fer d'altres actes simbòlics, més enllà dels personalismes, que creiem que de vegades ens posen en una política de persones i de baralles doncs, estèrils que només fan que enterbolir el discurs una mica seriós que hem de posar de fons.
Feliu ha dit a l'acte de presentació de la samarreta de la Diada d'enguany, que serà de color negre per simbolitzar la lluita i la no rendició de Santa Eulàlia i en la que el lema serà Tornem-hi per vèncer independència. La samarreta també durà a l'esquena les dates 11S i 1 d'octubre. L'Assemblea considera que cal obrir un nou cicle polític on el debat de la independència torni a ser el centre.
I avui el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor a Reus, Edgar Fernández, ha hagut de comparèixer davant la justícia després de ser detingut en el marc d'una causa contra militants de l'esquerra independentista per les protestes contra la sentència del judici de l'1 d'octubre i l'operació Judas. Fernández, que havia plantat unes quantes vegades el jutge que l'havia citat a declarar, ha estat alliberat unes hores després de la detenció. La Nova Ràdio, David Fernández.
La detenció ha tingut lloc aquest migdia just quan Edgar Fernández havia arribat al seu domicili particular. Cal recordar que se l'ha detingut per reiterades incompareixences perquè el regidor reusenc ja havia estat citat a declarar en diferents ocasions, però mai s'hi havia presentat. Escoltem-lo.
La detenció és simplement per no de col·laborar amb la justícia espanyola, per desobediència. Ho fem per denunciar la lògica repressiva que hi ha amb aquestes més de 5 causes per més de 30 persones independentistes reusenques. Estem sent investigats per les mobilitzacions que vam fer la tardor del 2019, primer amb solidaritat amb l'operació Judas i segona per denunciar la sentència del procés.
Fernández, que ha optat per no declarar davant del jutge, ha quedat en llibertat 3 hores més tard. Per la seva banda, les entitats d'Alerta Solidària i els advocats voluntaris de l'1 d'octubre tillen l'operació de muntatge policial premeditat basat en l'ús de fitxers policials il·legals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en la plana internacional, un apunt, s'obren les incògnites sobre la successió de Boris Johnson després que aquest migdia finalment hagi anunciat la seva dimissió com a primer ministre britànic i líder del Partit Conservador.
Per explicar-ho, ha comparegut públicament davant del seu domicili oficial, el número 10 de Downing Street, a Londres, en el que ha confirmat que ha acordat amb el grup parlamentari conservador que es posi en marxa el procés per escollir un nou líder del partit. En la compareixença, que ha durat només 6 minuts, Johnson ha constatat que el seu partit té la voluntat que hi hagi un nou líder i, per tant, un nou primer ministre, però ha afegit que ell continuarà en aquest càrrec mentre això no passi. Entre els noms de possibles substituts ha precisat dos ministres que van dimitir dimarts, Rishi Sunak i Sajid Javid, però també es postulen d'altres noms. Johnson marxarà després d'una legislatura marcada pel Brexit i tacada pels escàndols del Partygate.
Canviem de qüestió. Els agents rurals reforcen la vigilància al Montgrí, Cap de Creus i l'Albera i demanen informar els turistes del risc d'incendi. Tot plegat després que aquest dijous s'hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa a 20 municipis de l'Alt i el Baix Empordà i s'hagin tancat els accessos a aquests parcs naturals. Els agents rurals subratllen que l'entrada de Tramuntana farà que aquest dijous i divendres siguin els dies més conflictius de l'episodi. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Davant l'increment del perill d'incendi forestal, s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a partir de les 12 de la nit d'aquest dijous 7 de juliol a 20 municipis de les comarques gironines. En concret, el nivell màxim del pla operatiu s'ha activat a 3 municipis del Baix Empordà i a 17 més de l'Alt Empordà. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa al nivell màxim implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi, així com també queden aturats els treballs forestals i la caça. En aquest sentit, s'han suspès 643 autoritzacions que havien estat concedides per avui. Es demana extremar les precaucions davant aquest episodi de perill extrem que està previst que s'allargui fins diumenge i que està motivat per l'entrada de Tramuntana que implicarà un increment de la temperatura i un descens de les humitats relatives.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha multat amb més de 200 milions d'euros 6 de les principals constructores de l'Estat per alterar durant més de 25 anys el procés competitiu a les licitacions de construcció d'infraestructures.
Les empreses sancionades són Acciona, Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain i SACIR. Segons detalla l'ENS en un comunicat, des de 1992 les companyies es reunien setmanalment i decidien els contractes públics en què compartien treballs tècnics de les seves ofertes. Les empreses no podien modificar els treballs generats en conjunt per presentar-los a les seves ofertes sense l'aprovació de la resta. També intercanviaven informació sobre la seva estratègia de presentació als concursos públics. La multa més alta ha estat per a Dragados, amb 57 milions, seguida de Fomento de Construcciones y Contratas, amb més de 40.
I la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar i han decomissat la partida més gran d'aquesta substància a Espanya amb més de 6 tones intervingudes. Hi ha 5 detinguts. Tot i això, els propietaris defensen que la plantació era per ús legal. Mataró Audiovisual, Laia Sant Miquel.
L'operació contra la macroplantació de 32 hectàrees la van fer conjuntament la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el passat 15 de juny en una finca del Camí del Mig que sempre havia argumentat que tenia els permisos necessaris pel conreu, del que es considera marihuana legal, un tipus de cànnabis que es cultiva amb finalitats medicinals i cosmètiques. La investigació va començar el març de l'any passat, després de tenir coneixement d'una parcel·la de 32 hectàrees on aparentment cultivaven cànem industrial, una plantació que ara s'ha sabut que no tenia cap dels permisos que atorga l'Agència Espanyola del Medicament per l'obtenció del cannabidol. En total, 6 tones, 3,5 de les quals estaven envasades al buit en sacs. A banda, els responsables de la finca havien comès frau elèctric pel valor d'1 milió d'euros en tenir enganxada l'electricitat a l'escomesa general. Es van detenir 5 persones per delictes contra la salut pública i frau de fluid elèctric. Al mercat negre, la marihuana interceptada hauria tingut un valor de 34 milions d'euros.
Encara en la crònica policial, els delictes de la ciutat de Barcelona baixen un 23% els primers 5 mesos de l'any en relació al mateix període de 2019, l'últim previ a la pandèmia.
En el cas dels robatoris violents o amb intimidació al carrer, el descens és del 17%, uns descensos que contrasten amb un increment destacat de les delictes sexuals del 30%. A mig d'aquest escenari, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana reforçaran la seva presència al carrer aquest estiu i disposaran de més efectius.
Aquestes són algunes de les dades que s'han donat a conèixer en el decurs de la Junta de Seguretat de Barcelona, Jordi Casino.
Balanç, doncs, globalment positiu, però en les xifres del descens, tant dels delictes com dels robatoris amb violència i o intimidació a la via pública contrasten amb un increment de les agressions i també dels abusos sexuals, un fet que ha portat els Mossos a activar un pla específic contra les violències sexuals i a incrementar a la tardor els punts de denúncia conjuntament amb la Guàrdia Urbana. Tot i fer un bon balanç de les dades, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana incrementaran la seva presència aquest estiu a la capital catalana. Escolteu el conseller Joan Ignasi Elena i l'alcaldessa Ada Colau.
Estem davant d'un estiu que serà complicat.
necessàriament, però ens agafarà més ben preparats.
Vull pensar que també és perquè en parlem més i millorem l'atenció a les dones que són víctimes d'aquestes violències. Però en tot cas, les dades són les dades i les dades el que diuen és que augmenten aquestes denúncies. No ho podem normalitzar, al contrari.
També aquest estiu, i per garantir la convivència a l'espai públic, l'Ajuntament incrementarà les inspeccions per tancar els apartaments i pisos turístics il·legals després de detectar un increment d'aquesta activitat, així com totes les propostes que puguin provocar molèsties als veïns i veïnes.
Notícies en xarxa.
En territori, per primera vegada a la història, el Consell Regulador del Cava tindrà veu extremenya. Després dels resultats de les eleccions, els viticultors de Requena i Almendralejo tindran per primera vegada un representant dins de l'ENS, un vocal dels tres que estaven en joc. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Finalment, la crida a la participació realitzada conjuntament per les tres organitzacions agràries catalanes, Unió de Pagesos, JARC i l'Associació de Viticultors, no ha tingut l'efecte desitjat. Ahir es van fer les eleccions al Consell Regulador del Cava pel Cens B, el que correspon als pagesos individuals, i la participació ha estat més elevada a zones de la denominació d'origen Cava externes a Catalunya, és a dir, a Requena amb un 49%, i Almendralejo amb gairebé un 60%. En total, la candidatura de viticultors del Cava ha aconseguit 712 vots i la de Requena, Almendralejo, ha aconseguit 383 vots. Aquestes xifres, junt amb els efectes de la llei d'ON, fan que dels tres vocals que hi havia en joc, un acabi sent per la candidatura no catalana. Així entren com a vocals Antoni Borràs, d'Unió de Pagesos, Jaume Domènech, de JARC, i Fernando Medina, de la Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Queda fora el representant de l'Associació de Viticultors, Santi Vallès.
I Càritas va atendre el 2021 un 12% més d'usuaris a tot Catalunya respecte al 2019. Segons l'entitat, ja hi ha més de 2.200.000 persones en situació d'exclusió a Catalunya, un milió més que fa només 3 anys. Les tres problemàtiques principals són l'habitatge, la precarietat laboral i la bretxa digital. Ràdio Vic, Montse Manent.
El Seminari de Vic ha acollit la presentació de la memòria de Càritas del passat 2021, on gairebé 245.000 persones es van beneficiar de l'acció social d'aquesta organització. L'impacte de la pandèmia segueix present i ha estat major a les llars sense ingressos. Ho destacava el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.
Hem après alguna cosa del que la realitat social d'aquests 2 anys de confinament, de situació de crisi i de baixar més esglaons en la situació de vulnerabilitat que tenim arriba? Hem après alguna cosa? Els mitjans públics amb capacitat de decisió han après que la realitat social sempre va un pas endavant a les decisions polítiques posteriors que venen?
Per revertir la situació, Càritas aposta per crear un parc d'habitatge públic, millorar el sistema fiscal i equilibrar l'ingrés mínim vital i la renda garantida, entre d'altres propostes.
I en cultura, el Festival Clavetaires de Campdevànol al Ripollès torna amb la seva segona edició aquest mes per oferir concerts d'artistes independents en petit format, alguns ja reconeguts dins el panorama musical i d'altres d'emergents que intenten fer-se camí a l'esfera cultural. Amb noms com Clara Pella, Joan Miquel Oliver o Joana Serrat, Ràdio Ripoll d'Anna Ricard.
La Fundació Guifré de Ripoll és una de les residències de la comarca on ha fet parada la cinquena edició del programa social del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Un quintet d'alumnes del Conservatori han ofert als residents un concert acompanyat d'activitats interactives per convidar-los a formar-ne part. Ho explica la responsable de FEMAP Social, Gemma Guàrdia.
El que sí que procurem és que a través de la música i a través d'aquestes dinàmiques puguin connectar o puguin entendre d'una manera més lúdica o potser més a través del cos, puguin connectar amb aquestes músiques, no? És a dir, que no tinguin un paper d'observador, d'observadora, un paper passiu, no? Que això de vegades fa que ens desconnectem potser d'un concert, d'un espectacle.
L'objectiu de la proposta és apropar aquesta mena d'espectacles a col·lectius que tenen dificultats per accedir als concerts convencionals. A més de Ripoll, el repertori de música antiga també ha fet parada a la Fundació Emma de Sant Joan de les Abadeses i a la residència geriàtrica de Camprodon.
I encara abans de passar esports, un darrer apunt. Mor James Caan, l'icònic actor de la pel·lícula El Padrí o de Rollerball, als 82 anys. L'actor novaiorquès James Caan va morir, com dèiem, aquest dimecres als 82 anys, segons s'ha fet públic en un comunicat al seu compte oficial de Twitter. Nascut al Bronx l'any 1940, en el si d'una família jueva, Caan va ser un actor amb una carrera amb molts alts i baixos, però, com dèiem, va tenir molts èxits, com ara aquesta, El Padrí o Rollerball.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En hoquei herba, avui a Espanya se la juga davant Corea. El combinat estatal juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení i per assegurar-se l'accés als vuitens de final haurà de guanyar. El partit es jugarà a partir de 9:45 de la nit a l'Estadi Olímpic de Terrassa, que s'espera torni a presentar una gran entrada. Des de Canal Terrassa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, informa Miqui Romagosa.
La selecció espanyola no pot fallar aquesta nit davant Corea per continuar, com a mínim, per refermar aquesta segona posició al seu grup C. Una selecció espanyola que vol refer-se de la derrota davant Argentina novament en un estadi olímpic on s'espera una gran entrada. Adrián Loc parla sobre aquesta situació.
Hay formas diferentes de avanzar en el torneo. Vamos a pasar como segundo o tercero del grupo seguramente. Ahora el objetivo es pasar segundo del grupo porque es el mejor resultado que creo que podemos sacar.
Los 9:45 de la nit, estadi olímpic, com dèiem, molt bon ambient avui s'espera per animar la selecció espanyola.
Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de Canal Terrassa, n'estarem molt pendents. En bàsquet, en el món de la cistella, la penya, el Joventut de Badalona, ha fitxat Henry Ellenson, un aler pivot nord-americà de 25 anys que arriba després d'una temporada al Montbus Obradoiro gallec. El bàsquet Manresa ja coneix els rivals de la FIBA Champions League. Després d'arribar a la final, en l'edició d'aquest curs de l'any passat, els manresans jugaran al grup F contra el Riga, el Limoges i un rival d'una eliminatòria prèvia. També hem de destacar que el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, continua treballant en els despatxos per consolidar un nou equip, un nou projecte. Temporada 2022-2023, Daniel Tugores es converteix en la quarta renovació pels blaus. També destaquem en futbol que el Barça ha presentat el defensa central danès, Andreas Christensen, de 26 anys, que ha firmat per 4 temporades i arriba lliure del Chelsea. A tot això, el president Joan Laporta ha confirmat que el Barça està a l'espera d'una resposta del Bayern de Múnich sobre Lewandowski.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local. Take my voice and make it louder, make it wilder, set it free and take my words and make them. If all I can do is sing, I'm gonna sing louder. Well, I'm gonna sing louder. Let it out. Take my heart
Oh, but it's not that easy. Nothing good ever is. Oh, please believe me. All I want is a little peace. Oh, oh,
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. La P7 concentra gairebé el 20% dels morts per accidents de trànsit a la xarxa viària catalana dels primers 6 mesos del 2022. Des del gener a Catalunya s'han registrat 81 víctimes mortals, de les quals 17 han perdut la vida en aquesta via. Això suposa més del triple respecte a xifres del mateix període, el 2019, quan van ser 5 els morts a la P7. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyalat que seguiran posant mesures i mitjans per canviar aquesta tendència negativa.
Aquest és el principal objectiu, combatre i prevenir la sinistralitat, particularment doncs, de les víctimes més del sector, dels col·lectius més vulnerables, que com saben són motoristes, ciclistes i vianants. Mantenir el nivell d'alerta dels conductors, intensificant la presència policial a les carreteres per reduir els comportaments de risc i també el promoure, i aquest és un altre objectiu, un transport de mercaderies més segur.
Entre les accions previstes en el pla de mobilitat de l'estiu hi ha més controls en vies amb major sinistralitat greu i mortal i intensificar també els controls d'excés de velocitat, de transports i a motoristes, entre d'altres.